Però divendres em deixàveu amb la mosca rere l'orella amb la lesió de Rafinha. Esperàvem comunicat a l'hora del Ket i jugues, després a la tarda ho vam saber, ja se n'ha pogut ampliar la informació el cap de setmana, però es perdrà pràcticament un mes i mig de competició en aquest tram important de temporada, un dels jugadors més importants pel Barça.
Sí, males notícies per Rafinha. Bíceps femoral de la cama dreta, és la mateixa lesió que va tenir ja a finals d'any 2025. Va estar 2 mesos de baixa per aquella lesió. Ara, el càlcul del Barça són 5 setmanes. 5 setmanes, es perd segur els 3 partits contra l'Atlètic de Madrid, els 2 de Champions i el de Lliga al Metropolitano, són 3 partits molt complicats. El derbi contra l'Espanyol, el Barça-Celta del 21-22 d'abril, que és intersetmanal, el Getafe-Barça del cap de setmana del 25-26 d'abril, i veurem què passa amb la Champions i amb el Clàssic. Les semis, si hi ha unes possibles semis de Champions, justíssim arriba a l'anada, justíssim, i justet a la tornada, 5-6 de maig. El clàssic del 10 de maig hauria d'arribar-hi. Veurem, per això, el ritme que tindrà de competició Rafinha.
Ja ho explicaves, també, per si hi havia algú que divendres al vespre ja estava de cap de setmana, es connecta avui, que el club i sobretot el cos tècnic, Hansi Flick, l'emprenyadera considerable, el que passa és que no contra ningú.
No, no és una emprenyada contra Brasil, ni contra Carlo Ancelotti, ni contra el mateix Rafinha. És bàsicament una emprenyada contra la FIFA, perquè el Barça considera que s'han de replantejar, i ja fa molt temps que ho considera, com altres clubs també, que s'han de replantejar aquests partits amistosos que estan al mig de la temporada. Partits amistosos internacionals, que ens han de fer viatges llarguíssims, i que, evidentment, els seleccionadors fan proves de cara al Mundial. Doncs aquests partits amistosos el Barça els considera totalment innecessaris i s'haurien de replantejar.
Bruno Alemany, com estàs? Bon dia.
Hola, Teje, bon dia.
Tu que també manegues fils per l'interior del món del futbol, és així, eh? Hansi Flick, per la consideració que té Rafinha dins de la plantilla, perdre-la ara el té emprenyadíssim, no, el següent.
Sí, Hansi Flick considera Rafinha el jugador més important de la plantilla del Barça. No entén massa bé el que ha passat i està molt emprenyat amb aquesta lesió, perquè condiciona molt el tram final de la temporada, el tram més important de la temporada, i sí, ens consta que Hansi Flick estava molt emprenyat amb el que ha passat amb Rafinha.
És any de Mundial, és lògic que els jugadors vulguin tots lluitar per tenir el seu lloc al Mundial. Més Rafinha, que si no m'equivoco, les anteriors aturades de seleccions, les de la tardor, si no se les va perdre les tres pràcticament, s'havia quedat fora. I això és un anar estirant per totes les bandes, els entrenadors de clubs per aquí, els de seleccions per allà, la FIFA i tots els organitzadors de partits que, a més, volen rendibilitzar el negoci el màxim possible fins que peti la gallina els ous d'or, es tiren cap a l'altra banda, i aquí el que acaba patint és la salut del futbolista. Per això aquestes reaccions, moltes vegades irracionals, quan vam conèixer la lesió de Rafinha, i ens vam passar tots divendres a la tarda amb els dits creuats, i quan vam conèixer l'abast, molta reacció no entenent que el jugador no hagués parat a temps venint d'on ve aquesta temporada, molta reacció emprenyada amb Ancelotti, exentrenador del Madrid, perquè força un jugador que ha tingut la temporada que ha tingut, molta reacció emprenyada amb què potser des d'aquí, des del Barça, s'hagués pogut fer alguna feina més de prevenció si ja s'havia avisat als responsables de la salut dels jugadors i el propi futbolista que havien de canviar coses, com pot ser que tornem a reincidir. Per això avui crec que és oportú trucar un dels nostres preparadors físics de capçalera. És el Lluís Sala, que sol treballar amb Paulo Sousa, ara són a l'Al-Ahli de Dubai, havien estat junts amb la selecció de Polònia, també el Flamengo, ara Sarri Ritana, el Girondins de Bordeus, és a dir, trajectòria llarga al nivell, tractant amb futbolistes de primeríssim nivell com és Rafinha. Hola, Lluís, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal, com esteu?
Com passen aquestes coses, tothom busca culpables, però no és tan senzill, no?, com senyalar, mira, és que és culpa d'aquest, o ha passat això, o és...
Sí, la veritat és que tant de bo fos tan fàcil, no?, com dir, és cosa teva i tu mateix, i aquí ara ho has de solucionar. Però no, aquestes coses, hi ha una lesió de per si, ja intervenen molts factors, imagina't quan un jugador passa per tantes mans, no?, que buscar causants, doncs sempre és molt complicat, i més tractant-se d'un jugador amb una selecció com és la brasilera.
Clar, tu has estat a l'altra banda, de dir, els jugadors fan la rutina, sí, amb els seus clubs i passen per mi 15 dies. Això és fàcil de gestionar, de tots els informes que t'arriben, de tots els serveis mèdics, de tots els clubs, aquest ve amb tal càrrega, aquest ve tocat de tal d'això, si aquest ha tingut 3 recaigudes aquí. Això com a preparador físic de selecció és fàcil de gestionar?
Bueno, és fàcil si tens clar quina és la teva funció com a preparador físic de selecció. Si tu parteixes de la base de que els jugadors no són teus, que els jugadors són del club i que quan venen allà tu els tens 10 dies com a molt, que no has de fer coses que ells no estiguin acostumats a fer. Això per un costat. Llavors, per l'altre costat, a l'alçada de la temporada en la que estem, un jugador que ve d'una lesió important, tractant-se de partits amistosos participant pel Mundial. No oblidem que és un Mundial, que si fos un altre tipus de competició, doncs potser l'exigència no seria tan alta, ja no només per la selecció del país, sinó pel propi jugador. Clar, un jugador que té la possibilitat de fer-ho bé en un Mundial, com és la seva selecció, doncs vol estar-hi. I quina és la millor manera, doncs, de demostrar ja no només al seu seleccionador, sinó al seu país, de que està a punt per competir en aquesta competició. Doncs, clar, això fa que totes aquestes coses cada vegada es compliquin més i que sigui molt més difícil de gestionar. Perquè el primer que fas és demanar al jugador com estàs. Estic bé. Si estàs bé, endavant. I llavors no ens passen aquestes coses i no te queda cap altre que aguantar-ho.
El jugador sempre et diu jo estic bé, entenc, no? Vull dir, són comptats els que et diuen o que tenen la capacitat de conèixer tan bé el seu cos que et puguin guiar. És a dir, aquí el paper vostre, l'equilibri entre el jugador que sempre et dirà que està bé, l'entrenador que sempre el voler tenir a disposició, però la teva feina que és preservar-li la salut per tenir-lo disponible al màxim de partits possible a l'any, aquí l'equilibri deu ser complicadíssim per part vostra.
Sí, aquí també intervé el que jo crec que és la segona clau de tot això, no? Que és la comunicació amb l'staff del mèdic i de preparadors físics que hi ha del club de procedència del jugador. Llavors, si aquí hi ha una comunicació fluida i d'enteniment, doncs sempre doncs, poden arribar missatges de dir, mira, escolta'm, ens recomanen que la teva participació sigui més limitada. O si n'hi ha dos partits que només en juguis un i mig. Aquests tipus de tractes o fins i tot parlar amb el propi jugador i diguem, mira, portes una tralla bastant important de partits i de minuts, acabes de sortir una lesió important, què et sembla si fem 60 un dia i 60 un altre? I, bueno, arribes a aquest tipus de... es poden arribar a aquest tipus de convenis, no? de tractes per tal de que tothom estigui content, perquè el jugador vol jugar, el club vol protegir el seu jugador, evidentment faltaria més, però tu com a selecció també vols tenir els millors jugadors possibles per aquesta cita. Llavors és molt difícil perquè tothom vol la seva part.
Clar, aquí és que la lesió és a la primera part del primer partit, no hi ha marge de negociar res.
Clar,
clar,
és que és això.
Que hi hagi un viatge transoceànic pel mig afecta, perquè moltes vegades també quan maleïm el calendari, clar, és que se'n van a Estats Units a jugar a l'amistós. És a dir, si haguessin jugat a l'RCD Stadium com jugàvem a la selecció espanyola, el risc hagués sigut el mateix? O el viatge llarg també hi suma factor?
Sí, com a factor que aquí influeix, però qui sap, potser haguessin jugat aquí a Europa i s'hagués lesionat al minut 15. Això no... Això no t'adona una certesa absoluta de que s'hagi de lesionar. Evidentment, intentes minimitzar qualsevol risc i resulta que, no sé, ja no només d'una lesió muscular, així per durada, per exemple, fan una falta de temps i et provoquen un esguins greu en el minut 5 de partit i també perds el jugador un mes i mig. O sigui, el risc zero no existeix, no existeix. Llavors, sempre que poses un jugador al camp, aquest jugador tindrà risc de fer-se mal o sol o que li faci mal als altres. Llavors, la qüestió és que hem d'intentar gestionar aquest risc perquè tothom surti guanyant. Perquè com a seleccionador i com a staff d'una selecció nacional, que tu estàs esperant que arribi aquesta data per treballar, per estar amb els jugadors, doncs, clar, també vols veure els teus jugadors jugar.
I quan un jugador es lesiona de manera tan recurrent durant una temporada, això que n'hi dieu vosaltres les lesions residives, que són les que es van repetint a una mateixa zona, van passant els anys i van sorgint els casos i sempre acabem preguntant el mateix. Quina diferència hi ha? Si sent el mateix jugador que l'any passat juga tot, ens omplíem la boca que és un físic privilegiat, ens omplíem la boca en com de bé funciona la preparació física del seu club, etc etc. I en canvi aquest any sembla tot el contrari. Segurament l'any passat vam fer massa poesia, però també em nego a creure que aquest any el jugador sigui un jugador que ja no coneix el seu cos o que és més tendre del que era o que els preparadors físics que el porten siguin molt pitjors dels que eren l'any passat, si són els mateixos noms. Com s'expliquen les lesions aquestes que es van repetint? Sembla una loteria, no? Que hi ha un any que li toca un jugador i mira, aquest any et passaràs tu 10 mesos anar recaient.
Has dit moltes coses i totes tenen la seva... poden ser la resposta a tots aquests dubtes. L'única cosa que canvia segur, que tothom sap, és que aquest jugador d'un any per l'altre és un any més vell. Això és el que tothom sap. Què fas? No fas mai la mateixa sessió d'entrenament. El jugador no juga mai els mateixos minuts. O sigui, sempre hi ha coses que són diferents del que passa un any a un altre. Llavors, dir, no, és que l'any passat no es lesionava i aquest any es lesiona molt. Ja, però és que no ho saps realment què és. O per dir, no, perquè estic fent el mateix. Ah, és precisament perquè estàs fent el mateix que es lesiona. No, o és que he canviat coses. Ah, no, es lesiona perquè has canviat coses. O sigui, busquis l'explicació que busquis, sempre podràs trobar l'excusa, no? O la gent sempre podrà trobar l'excusa. Llavors, a vegades amb això és dir, mira, doncs aquest any ha vingut així, no és mala sort, perquè jo crec que la sort en les lesions no existeix, sempre estan provocades per alguna cosa, però amb tot el que se sap, amb tot el coneixement que hi ha actualment de ciència i de recerca en les lesions musculars en jugadors de nivell, no trobem mai, els que ens dediquem a això, no hi ha manera de trobar quina és la clau perquè un jugador no es lesioni. Perquè, ja et dic, un any fa una cosa i ho fas bé i l'any següent repeteixes i es continua fent i es fa més mal, no? Com tu has dit.
I quan van repetint, clar, entenc que les recuperacions i les readaptacions han de ser diferents. Rafinha, que ja va passar
Clar.
un primer trimestre complicat, ara per tornar a
Clar.
reintroduir-se al màxim nivell després d'aquesta lesió, entenc que ara ens repassava l'Adrià Soldevila el calendari, que a nivell de terminis de setmanes, justet per semis de Champions, potser pel Clàssic de Lliga, però per competir al màxim nivell, tenint en compte que és una lesió que s'ha anat repetint,
Sí, clar, si és la mateixa lesió. Desconec exactament, o sigui, he llegit que s'havia tornat a lesionar i això, però desconec si és exactament la mateixa zona, si és que la cicatriu de la lesió antiga doncs se l'ha obert, o... Desconec aquests detalls, però normalment quan és una recaiguda, no?, una recidiva d'una lesió, el temps de recuperació és més llarg del que havia sigut abans. Si abans havia estat 4 setmanes, doncs ara doncs serà una setmana més, perquè això vol dir que aquell teixit encara està tou o no està suficientment curat o per tornar a rendir al cap de 4 setmanes. Llavors, sempre necessitaràs una miqueta més de temps perquè aquell teixit doncs, torni a estar bé.
i dintre de la irracionalitat, Lluís, que tenim tots quan tenim contratemps i quan són moments importants i t'estàs jugant tot, fins a quin punt és important que no s'erosioni o tenir la capacitat, des de la teva perspectiva, de mantenir la relació de confiança que hi ha d'haver entre el pacient i el recuperador?
Uf, aquí has tocat un tema que és bastant fotut. Quan el jugador perds la confiança del que està treballant amb ell, ja estàs fotut. Així ja estàs fotut. L'única cosa que pots fer és intentar posar una altra persona que es guanyi la confiança d'aquest jugador i que tiri endavant el jugador de la millor manera possible. No sé si ha arribat a aquest punt, m'agradaria pensar que no, però bueno, els jugadors també tenen la seva manera d'interpretar les coses, la seva manera de trobar solucions a el que els hi passa, i a vegades és dir, mira, doncs vaig a canviar. I canvien, i a vegades els hi surt bé, i a vegades els hi surt malament. Però quan un jugador perd la confiança d'algú que està treballant amb ell, està fotut.
Però et poso un escenari com el d'ara, eh? I estic parlant en abstracte perquè tu has treballat en circumstàncies molt diferents, en clubs molt diferents, però també amb jugadors molt, molt grossos. A dir, mira, queden 3 mesos i mig de temporada. Fes-me un últim acte de fe, ja veuràs. És a dir, hi ha la possibilitat de que el jugador cegament digui, escolta'm, arregla'm. O arriba un moment de la temporada que ja estàs esperant a que s'acabi i comencem de zero la següent, fem vacances pel mig i fem net.
Havent-hi un Mundial del pel mig, jo crec que aquest jugador, amb tot el seu entorn, que no sé, que estic parlant sense conèixer moltes coses de lo que li passa en el seu voltant, no sé, l'estaf de preparadors físics del Barça, què han estat fent, els recuperadors que han estat fent amb ell, tota aquesta informació no la sap ningú, només que ells, i què passarà a partir d'ara i com actuaran a partir d'ara. Llavors, a partir d'ara, el jugador l'única cosa que està pensant és poder arribar al Mundial. amb les millors garanties. Val que abans hi ha tota una sèrie de partits, però que, clar, estem dient que aquest jugador es pot arribar a perdre fins a unes hipotètiques semifinals de Champions. Per una persona, un jugador normal, estant sa, ara mateix seria aquest el principal objectiu. O sigui, per anar al següent partit i intentar aconseguir els objectius, però quan tu estàs lesionat i veus que és una recaiguda i que bé tens el Mundial tan a prop, dius, hòstia, a veure si no arribaré bé pel Mundial. Tot i que en aquests nivells, quan t'estàs jugant semifinals de Champions i això, tu el que vols és estar bé per intentar ajudar el teu equip a aconseguir aquests objectius tan, tan importants, no? Com és el que s'estan jugant al Barça, que és la Lliga, i la possibilitat de disputar semifinals i finals de Champions. Però sempre hi ha el Mundial a l'horitzó.
Clar, no,
Si no hi hagués el Mundial...
ho dic des del principi, que no busquem tampoc anar a buscar el culpable, tu, senyora, però la visceralitat aquesta que tenim tots i que en un moment de la temporada va portar el seu entrenador a dir que s'havien de canviar coses i també del propi jugador, i que el propi Rafinha aquí a Catalunya ens ho va acceptar, que entenia que ell també havia de canviar coses de la seva manera de treballar, però ja estem en aquell moment en què el temps de replantejar molts canvis ja no el tens.
Bueno, amb un mes i mig... un petit canvi et pot donar bons resultats. Per petit que sigui, pot donar algun resultat positiu. O sigui, no és que hagis de girar la teva vida completament com un mitjó, però sí que si tens dos o tres hàbits que no són del tot bo o que no casen directament amb el que realment necessita, doncs pot ser que aquests canvis puguin ajudar-lo. No, petits canvis podran anar-hi bé.
Doncs,
si ell creu, eh? Si ell ho creu, clar.
Doncs mira, em quedo amb això, que en un mes i mig ets a temps d'introduir un, dos, tres petits canvis que et puguin endreçar la situació per la part important de temporada. M'agrada aquest missatge d'optimisme que ens queda al final. Lluís Sala, estàs bé per allà, per Dubai?
Sí. Més bé i més tranquils de lo que us arriba per aquí a Catalunya.
Sí, perquè clar, és una zona en la qual les notícies que arriben són sempre quan hi ha situacions que ens posen en prealerta del que pugui succeir pels conflictes bèl·lics que pugui haver-hi a prop, però de moment vosaltres sou allà, eh?
Sí, nosaltres estem aquí, estem entrenant, estem competint. Sí, per nosaltres la vida pràcticament no ha canviat gaire, més enllà de que l'afluència de gent a la ciutat doncs, ha baixat bastant i estem més tranquils en aquest sentit. Però, clar, la nostra vida és pràcticament normal.
Escolta'm, toquem fusta ja no per la normalitat esportiva, sinó per tot plegat, que no ens agrada haver d'estar pendents d'aquest tipus de situacions. Lluís, una abraçada forta.
Vinga, gràcies a vosaltres. Una abraçada.